Sin miedo te espero. Ahora que no hay tierra que pisar.
Doncs, Sebastià Taltavui, bisbe de Mallorca, bon dia.
Molt bon dia.
Benvingut.
Bon dia. Ben trobats.
Com està?
Bé, fent feina, com sempre.
Acaba de tornar d'aquesta reunió de bisbes de les comissions per les comunicacions socials de les conferències episcopals de Portugal i Espanya reunits a Funchal, a les Illes Madeira, del 3 al 5 de novembre. Com ha anat?
Està anant molt bé. Sempre cada any que feim aquesta trobada. Són les dues comissions de mitjans de comunicació social d'Espanya i de Portugal. Portugal eren un grup de bisbes, eren cinc bisbes, i nosaltres eren quatre més el secretari de la comissió. I bueno, cada any anem a una diòcesi d'Espanya i un any anem a una diòcesi de Portugal. I aquest any he tocat anar a Madeira, un tros en fora. Jo entenia i venia amb prats sis avions.
Sis avions?
Sis, perquè havia de partir d'aquí, també.
Clar.
I aquí no hi ha vols directes. Però
això és insularitat.
Madrid,
no, perdona.
Palma-Madrid, Madrid-Lisboa, Lisboa-Madeira, i així al revés.
Claro.
Però bueno, molt bé. Ha estat una experiència, com sempre, de molta cordialitat, d'estar molt en el moment que vivim, sobretot el moment de la comunicació. I enguany ha estat sobre el llenguatge de l'Iglésia en la comunicació social. Sempre som, aquest grup som molt autocrítics, diríem, en quant a la nostra manera de comunicar. No només la nostra manera, que estem al front de, diríem, de mitjans o això, sinó qualsevol tipus de comunicació dins l'Iglésia. Per exemple, una celebració, una homilia, una conferència, qualsevol programa que es faci de televisió, de ràdio o per escrits, sempre cada té la seva modalitat i ens preocupa molt sempre el nostre llenguatge, com arriba a la gent. A vegades podem emprar un llenguatge que no ens entenguin.
De vegades és el que ens diuen, que no s'entén.
Sí, no s'entén. I clar, quan t'entenen, la gent està molt contenta, perquè diu, ho entès. I això ens preocupa sempre, perquè clar, és tan ample i tan variada la gent que comunica dins l'Iglésia que mira, això és...
Som a dia divendres 7 de novembre. Passat demà, diumenge, és el dia de l'Església Diocesana. Enguany amb el lema Tu també pots ser sant. Quin sentit té aquesta jornada de l'Església Diocesana?
Bueno, és una jornada de conscienciació de que pertanyem a una família, a una gran família, que és la família dels Batiats. I la consciència de que perteneixem a aquesta família ens implica i implica una sèrie d'actituds i de responsabilitats, sobretot de sentit de família, de sentit de comunitat, de fraternitat. I la idea és impulsar molt a les diòcesis, sobretot, que són una església particular, presidida per un successor dels apòstols, en aquest cas el bisbe, amb tot el grup de col·laboradors directes que és el presbiteri, i tota la comunitat cristiana que la formen part, tots els laics i laiques, religiosos, religioses, i tots junts. És un dia que es diu de l'Iglésia diocesana. Diocesana és el que ara cap de dir, que és una comunitat situada a un lloc, aquí a Mallorca és una Iglésia diocesana, Menorca és una altra Iglésia diocesana, Eivissa i Formentera és una altra, com tot el resto del món, jo crec que són, a vegades he sentit dir, si som unes 5 o 6 mil comunitats diocesanes, diríem, que presidides per un bisbe, que això és el que dona la unitat de l'Iglésia i la continuïtat de Jesucrist en la Iglésia dels Apòstols.
Són 5.000 o 6.000 en tot el món.
Sí, sí. No sé si arriben a 6.000, però molt més de 5.000.
A Espanya
sí.
Ja en tenim un parell.
Sí, sí, a Espanya. Espanya som 80, pràcticament. O
80 diòcesis.
Quasi 80 diòcesis, sí.
Diuen que hi ha un ressorgiment de la fe a Occident, no? Especialment entre els joves. En els darrers dos anys, per exemple, el CIS diu que augmenta el percentatge de joves catòlics a Espanya. Sí. Està d'acord en què està passant això i què creu que es deu?
És un fenomen molt, molt gran, jo diria molt variat. Jo crec que sí que hi ha una represa... Jo diria, en general, d'una espiritualitat o de la necessitat d'una espiritualitat. No tothom la concreta en lo cristià, diríem. A vegades agafa les formes molt variades. Però de l'Iglésia Catòlica sí que es dona ara un cert augment de presència, i de, més de presència i d'inquietud, sobretot. No vol dir que tots els joves s'integrin dins les comunitats cristianes. A vegades parteix molt d'una espiritualitat molt individual, d'una espiritualitat que cerca, en aquest cas, en aquests moments, no molt l'emotivitat, el sentiment. Això influeix bastant, perquè hi ha una recerca de felicitat, en definitiva. Hi ha una recerca de veritat, hi ha una recerca de trobar sentit a sa vida. I clar, hi ha moltes promeses que no s'acompleixen, eh? Hi ha moltes ofertes que no te la donen en aquesta felicitat. Fins i tot es ven en aquesta felicitat. Fins i tot es vens, es doblers, diríem, eh? No te ho dona.
Aquest dia una promet.
T'ho promet, te fan promeses de que això arribarà, però no arriba. Eh? I clar, si poses el cor només amb allò, quedes molt frustrat, perquè la felicitat va per una altra. Jo ho he visitat, ahir ho comentava amb gent que ho estaven comentant, els països on t'has anat, però jo he estat allà. Jo record tant a l'Àfrica com la part més pobra de que vaig a ser a Brooklyn, allà als Estats Units, aquestes parts més pobres, sobretot a l'Àfrica, me'n record, la felicitat d'aquella gent que no tenia res, ni per menjar. I els veies tan feliços. I jo quasi me'n feia creus, perquè dient nosaltres mos lleven una cosa de comoditat que tenim i ja mos sembla que no podem viure. I allà notaves molt aquesta alegria, aquesta felicitat. Menjaven un poquet una estona durant el dia, però no... Jo ara parlo de la part més pobra, estrictament, que vaig visitar, que era el nord de Ghana, la part, diríem, de més rica per les mines de diamants, però només veus els carrets que passaven per les vies aquelles i ells no tenien ni comunicació. Vull dir que la part on hi ha més recursos rics és la part de població més pobra. Es donen aquest gran contrast en el món. I el que deies de joves, els joves estan cercant. Jo sí, soc un ot. I parlant, sobretot, molt individualment amb ells, no tant com a col·lectiu, perquè el col·lectiu de joves no existeix en aquest sentit, però hi ha moltes inquietuds personals que sorgeixen com una planta que apareix, però necessiten cuidar-la. I aquí és allà on jo crec que hi ha el gran problema. Avui falten adults que acompanyin a joves d'una manera totalment voluntària, gratuïta, fent costat, acompanyar-los. Mira, a l'Iglésia tenim una cosa que l'hauríem d'emprar bé en aquest sentit, que són els padrins. Quan ets padrí de bateig, padrí de confirmació, quan ets unes persones que fins i tot en un casament fan de testimoni, aquesta gent que gombola una persona que pren una decisió en sa vida, és molt important. No pot ser un títol superficial o anecdòtic, no. És una persona que ha de complir una funció. La funció dels padrins dels sacraments és aquesta, que el que rep el sacrament pugui tenir un punt de referència amb aquell que l'acompanya. I jo ho veig quan feien les confirmacions i veig els padrins, les padrines. Aquí padrins diuen els avis, no? Ara me refereix que en els padrins joves.
No, sí, padrins joves.
M'enteneu,
sí.
Perquè a Mallorca ja he hagut de canviar xip.
Padrins joves.
És una gran missió de l'Iglésia, els padrins joves. I això s'hauria de recuperar en la seva, jo diria, autenticitat i en la seva veritat. Jo ho solec dir a vegades, les homilies amb les confirmacions o quan hi ha un bateig, parlar de la importància que tenen aquells que els acompanyen. És a dir, un adult que acompanya un qui creix. I això en la vida està fonamental sempre.
Per què a l'Església li costa tant reconèixer quan s'equivoca? Joan Pau II va demanar perdó per errors que s'havien comès segles abans. Recentment, com és evident, s'ha fet amb els abusos. Però per què aquesta insistència sempre de l'Iglésia en dir això és així amb un valor per sempre, perpetu, això és així sempre, no? Per què és tan difícil dir en això ens hem equivocat, corregim, no passa res?
Bé, jo corregiria una cosa ja, i és parlar de l'Iglésia és parlar de tot. Jo crec que no podem parlar de l'Iglésia en abstracte en tot això. Qui demana perdó és una persona concreta i el dirigeix a persones concretes. L'Iglésia com a institució ho ha de fer quan es tracta d'una realitat col·lectiva que agafa tot el món, que agafa tota la societat. Jo, per exemple, el que has dit, quan hi ha hagut uns problemes com el dels abusos, per exemple, que ha afectat a molts de sectors de l'Iglésia, però no a tota l'Iglésia, si mirem la quantitat, sinó que a molts de sectors, clar, en aquest sentit, té molt de sentit demanar perdó col·lectivament. Jo aquí ho he fet a Mallorca, de cara a el que hem viscut aquí, i ho vaig fer públicament a la Seu, i diverses vegades que ho he fet. En aquest sentit, te sents tu participant d'una gran comunitat en què hi ha hagut aquests problemes, i demanes perdó en nom de tots, i en nom de tot. Això té sentit. Admetre els errors, a vegades se n'han més, a vegades hi ha hagut dificultats que no se n'han més, però jo quan s'admeten els errors, i l'Iglesia tal vegada és després, tu diria, de la societat en què s'admeten més errors, perquè tenim el sacrament de la penitència, el sacrament del perdó, i quan te vas a confessar, el primer que fas, a més de donar gràcies a Déu, és admetre que t'ets equivocat, admetre que és pecat, per tant, tu ja dius una cosa que no has fet bé. El problema és quan això no es vol reconèixer, ni a nivell individual o a nivell col·lectiu. Per tant, l'Iglesia sempre crec que haurem de demanar perdó, sigui a tot nivell, quan ens trobem amb aquestes circumstàncies de que hi ha hagut un pecat col·lectiu o que hi ha hagut un pecat individual.
A nivell de documents, no? Se treu un document amb un
any... Documents, però és allà, tal vegada allà on se diu més. El que agrada és quan tu puguis dir a una persona directament, que això és molt més humà, em sembla. Jo he trobat ara gent darrerament que m'han demanat perdó per coses que han dit en públic, i m'han demanat perdó personalment. I també t'arrompescó, t'emociona veure que en aquest nivell personal, quan, s'ha dit alguna expressió en contra de l'Iglesia, i jo com a representant de l'Iglesia se me demana perdó, jo l'he set molt en aquest perdó, i m'ajuda jo a convertir-me més encara, perquè jo també el tinc que donar, perquè aquell qui perdona, jo ho he dit sempre, és qui perdona no s'equivoca mai. Mai. Perquè estàs donant, jo diria, el més extrem del teu amor. Perdonar és arribar a l'extrem, que Jesús mos ho posa molt, molt fort a l'Evangeli, quan fins i tot diu, antes se vos va dir, que això era la llei antiga, els manaments, estima en el teu pròxim com a tu mateix, però Jesús hi afegeix, jo vos vull dir més coses, estimeu-vos en els qui no vos estimen, estimeu en els enemics i pregueu per ells. Fos això, quan tu dius, és molt bo de dir, ho llegeixes a l'Evangeli i dius, no, és que Jesús mos està demanant arribar a l'extrem del que podem arribar. I en aquest sentit jo crec que mos obre molt els ulls i mos capacita molt per arribar a reconciliar moltes situacions.
Per distints motius, fa unes dècades es va produir un divorci entre l'Església i bona part de la societat. Però la funció de l'Església a bona part de la societat està faltant, i això és molt important, ho reconeixen creients, no creients, perquè hi hagi una reconciliació que és tan necessària. Entenc que les dues parts hauran de reconèixer, les dues parts, la seva part de culpa i de necessitat de corregir. Personalment he escoltat sempre molt la crítica de l'Iglesia a la societat postmoderna i la crítica de la societat postmoderna a l'Iglesia. No seria millor fer autocrítica i que cada part vegi com pot facilitar aquest reencontre entre Iglesia i societat?
Ho he respost abans, a repetir el mateix que he dit abans. És a dir, es divorci on és, divorci Iglesia i societat, això és molt ample, és molt gran.
Això és una realitat,
jo, Sebastià. Sí, però en quin nivell? Jo m'agrada parlar de nivells
descarrer,
que mos puguem entendre.
Descarrer.
Jo no estic barat a ningú d'escarrer. Què vol dir el que l'Iglesia amb la gent d'escarrer? Jo la gent d'escarrer me la trob i xer moltes vegades, i hi ha molta gent que està encantada del que feim i tot. Jo ho dic perquè a vegades hi ha un tòpics en aquest sentit.
No, però, hi ha una pandèmia de soledat, per exemple. Aquesta gent en un temps estava engirgolada dins la societat gràcies a l'Iglesia i tenia una trobada encara que fos dominical.
I segueix estant.
Amb una part sí, però amb una part molt àmplia de la societat està allunyada de l'Iglesia, això no ho poden negar.
No ho poden negar, però jo quan veig la realitat de persones que m'atès, avui llegia en el diari que la nostra diòcesi de Mallorca atès a més de 100.000 persones enguany en aquest nivell particular. Amb els 100.000 que ha atès, hi ha immigrants, hi ha refugiats, hi ha joves, hi ha centres de menors...
Però a Mallorca, en aquest estiu, hem estat un dia que hem estat 1.500.000 de persones.
Sí, i 21 milió fins l'altre dia, en un any.
Ben que dir, falta, i ho diu la gent, que falta, per exemple, tota la problemàtica de la salut mental, psiquiatres que diuen aquí falta l'Iglesia.
Però si diguéssim, tota la gent que estem atenent en aquest sentit, és perquè no es coneix la realitat, no es coneix la realitat. Quan dic l'Iglesia, què vol dir? Amb això que volem dir, que no atenem aquesta realitat. La majoria de persones que tenen a Càritas, que tenen a altres llocs, se'ls atén en aquest nivell, precisament. En els centres que tenim d'acollida, casa de família, hi ha moltíssim problema d'aquest, i estan atesos personalment. Personalment. O sigui, jo no estic d'acord que es digui que no s'atén això, perquè en realitat ho tocam quasi cada dia. I ho tocam en aquests centres, precisament, aquests amacuits. El gran problema és que a nivell de societat, això no, no hi ha preocupació per això. No n'hi ha de centres per això. De salut mental, de persones que necessiten una atenció però molt, molt concreta per la seva situació personal. Això no és, una funció de l'Iglesia, clar, això. L'Iglesia col·laborarà amb tot, però això hi ha d'haver una situació social i política que clarifiqui en qui s'ha d'atendre i que hi hagi centres per atendre.
Sí, però l'Iglesia durant segles ha vertebrat la societat.
Sí, sí, sí.
I ara no dic que només sigui culpa de l'Iglesia, però falta.
És que te l'han de deixar vertebrar la societat avui, també. Hi ha molt de puestos que mos han dit fora.
Aposta.
Amatesos a hospitals i mos han dit no hi podeu venir perquè aquí només si qualcú ho demana. Hi ha situacions que nosaltres estem patint perquè volen fer i no mos deixen. No mos deixen. Nosaltres hem preparat espais per immigrants i la gent d'aquell poble no ho ha valgut i els tenim tancats i mos els havien demanat perquè els adonàssim a la gent. És a dir, no és tan fàcil, eh? I jo respondre...
No dic que ho sigui. No, dic
no
ho sigui.
I jo respondre... No, ho dic perquè respondre amb... Així que en general,
sí.
No sé respondre en
sí.
General.
Sí. Sí.
En general podem fer totes les crítiques que siguin.
Sí.
Ara, anem a les persones concretes que tenen... que tenen cara i rostre, que tenen nom i llinatge, que tenen identitat. Tota la quantitat de malalts que es visita per part de l'Iglesia es cap de l'any, es cap del mes, es cap de la setmana, és impressionant. Cada parròquia té un grup de visitadors de malalts i és cap allà qui hi va i que tenen aquella persona que és seua. Jo en la visita pastoral he visitat un munt de cases que he anat a veure els malalts i les persones impedides i dius... Que important aquesta feina que estem fent i que estan fent molts, capellans i laics. Jo aquí ho vull posar de relleu perquè això se fa. Que passa que hi ha un gran desconeixement del que està fent l'Iglesia. Perquè tu no ho feim perquè hi hagi
per
bombo
postureu.
I platillo, per postureu, no de cap manera. La cosa es fa molt en silenci i molt d'una forma callada i senzilla.
És evangèlic, això.
Clar, clar. És per això que no podem debatre coses a nivell teòric, diríem. Surten xifres, surten nombres, però jo crec que és molt important atendre la realitat concreta allà on tu t'hi trobes.
Fa unes setmanes vàrem entrevistar en aquest programa en Javier Cercas. Una de les qüestions que vàrem comentar amb ell va ser el seu descobriment de que el papa Francesc era, com ell, anticlerical, o contrari en el clericalisme, no? Va definir el clericalisme com considerar el capellà per damunt dels fels. El papa deia que el clericalisme és un càncer a l'Església. Aquí a l'Església de Mallorca tenim també el repte de superar el clericalisme?
Jo també som anticlerical, ben igual que algú de feia el papa, perquè m'ha tocat dir-ho moltes vegades. Què vol dir anticlerical? Jo, en la carta pastoral que he escrit, hi ha tot un capítol que es titula Superar el clericalisme, curar el desànim i generar harmonia i esperança. El clericalisme és una forma, jo diria, de lo que el papa Francesc deia de la mundanitat espiritual. Què vol dir això? Vol dir que tu cerques la teua glòria i no la glòria de Déu. Tu cerques que t'aplaudesquin a tu i que Déu els importi el que sigui. És quan tu te situes en el lloc de Déu. Això és el pecat d'origen. El pecat original és això. Quan Adam i Eva, que són un símbol de la humanitat, li diuen a Déu, a tu no te necessitam. Nosaltres tots sols ens ho aclarim tot. Per tant, nosaltres som els que estarem en el puesto de tot. Clar, voler menjar de sabre, des bé i des mal, és això, és voler arribar a ser com Déu i desplaçar a Déu de la teua vida. Això és el gran problema de la nostra societat. Una societat que té fred perquè ha rebutjat el seu pare, que és Déu. Per això té fred. Els fills, quan no hi ha un pare, s'abaran entre ells. S'atreuen tots els problemes per la cara. Ara, quan creiem en un pare, i Jesús ens ha donat aquesta possibilitat de fer-ho, per això resam el pare nostre i deim nostre, no deim pare meu, romput totalment en l'individualisme. Per el clericalisme és individualista per naturalesa. I per tant, et cercar-te a tu, aprofitar el teu estatus per dominar i per manipular. Clar, això dins l'Iglésia sí que és un pecat col·lectiu que hi ha estat des del començament, pràcticament. I hi hem de lluitar sempre. Jo, les paraules que he posat molt en aquest sentit, i els agafo molt d'aquelles paraules de Sant Joan, que diu, com és possible que cregueu, voltos, que vos glorificau els uns en els altres i no vos preocupeu per la glòria que només ve de Déu? I mos varam per això, i això és el gran problema. Per tant, aquesta manera de cercar els propis interessos i no els interessos de Jesús, que són els interessos de la comunitat, de la societat, els interessos de servir els germans, clar, això és un egoisme que es tradueix en un clericalisme, és a dir, utilitzar el que ets, diríem de l'Iglésia, religiós o el que sigui, per aprofitar-te'n i manipular. Això és el que el papa anava en compte, jo també estic totalment en compte, a més, ho he dit moltíssimes vegades.
El nomenament d'un nou bisbe de Mallorca és imminent?
Ai, jo no t'ho puc respondre, no sé qui són jo. Jo no sé res ni un fil, això ho he de demanar al papa, on és qui, en és qui ho diran.
Algo, se sent, se sap. No,
bo, se sap, ho diuen els diaris.
Se diu.
I cada vegada coses que no se'n veuen. L'altre dia sortia no fa massa, que és mes d'octubre ja, un diari ho dua, que és mes d'octubre ja hi hauria bisbe de nou a Mallorca.
Som a novembre
i no hi ha res ni un fil. És a dir, aquestes especulacions, en aquest casos, jo diria millor no fer-les, perquè creen un malestar, unes expectatives. A la vegada són calumnioses, perquè no se sap la veritat. I com que no se sap, no el saps ni els qui són interessats fins al moment que es diu, són ganes de fer locubracions. Jo, la veritat d'això no hi faig gens de cas, perquè tampoc no hi ha res ni un fil que se t'hagi dit. Jo només me van dir, tens uns anys de pròrroga, me van dir 2 anys, el gener en farà 3, i te diuen segueix. Jo estic seguint ben igual que...
I no baixa el ritme en absolut. Ara, no. Els dies del 17 en el 20, viatge a Roma per viure el jubileu,
sí.
Amb un avió amb 189 places
d'aquí,
per persones de seriosa, sí, en l'hospitalitat de Lourdes que ajuda a organitzar-ho. Ben que dir, vostè està a tope.
A tope, i no mos hem d'aturar. Però això no és només viatges, és dia a dia, sobretot.
És dia a dia que està ple de coses.
Ple, pleníssim.
Don Sebastià Taltavui, bisbe de Mallorca, moltíssimes gràcies.
Vos ens hem de donar voltes per l'oportunitat que em doneu també de poder expressar i poder dir també respondre tot el que me demaneu.
I bon cap de setmana.
Igualment.
Como siempre te recordamos que puedes sugerir temas para el programa en nuestro Instagram, @elmirai de la iglesia. Allí colgamos también reels del programa. Y nos despedimos con esas palabras del Papa Francisco, que dijo, no seamos administradores de miedos, sino emprendedores de sueños. Te dejo ahora, sigues con Mediodía Cope. Buen fin de semana, gracias.
En medio del fuego, detiene el dolor. Sin miedo te espero, alzo la voz. En medio del fuego, detiene el dolor. Sin miedo te espero. Los ejércitos, luz y tinieblas, la noche y el día, el sol, las estrellas cantar. Bendecid al Señor, que rompan los mares, los ríos que corran, que naden los peces, retumben las olas, cantar. Bendecid al Señor. Los montes y cumbres, los ríos, heladas, ganados y fieras, las aves y plantas cantar.